Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa gairebé un mes des que el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, fos investit com a president de la Generalitat amb el suport de Comuns i d'Esquerra en el marc d'un acord de finançament singular que avui ha defensat en el Parlament, on ha comparegut per donar compte de la composició del seu nou govern i també de la línia que seguirà en aquesta legislatura. En el que ha estat el primer ple des de la seva elecció, Illa ha afirmat que la lluita contra la delinqüència serà una prioritat i una política fonamental del seu executiu. I en referència al finançament singular, el president català ha traslladat a la cambra que defensarà el pacte fiscal aconseguit amb Esquerra, així com la seva voluntat que Catalunya tingui els recursos que mereix. I li ha assegurat que Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i en aquest sentit el president de la Generalitat ha insistit que el seu executiu respectarà fil per randa els acords de l'investidura, tot i les dificultats que puguin aparèixer. Yolanda Canales Illa ha assegurat que l'acord es complirà, tot i que costarà molt i molt.
Salvador Illa ha defensat el finançament singular per Catalunya, en cap moment s'hi ha referit com a concert econòmic pactat amb Esquerra. Ha insistit en que complirà amb això, tot i que també ha advertit que no serà fàcil. Complirà amb el finançament i amb tots els acords d'investidura, perquè el seu govern fa honor als acords que signa. El president de la Generalitat ha deixat clar que l'executiu no contribuirà al joc dels que volen només el soroll, en referència als que s'oposen a aquest finançament, i diu que Catalunya sempre ha estat solidària i ho continuarà sent.
Crec que ho puc dir més alt i més baix, però no més clar. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix, d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investidura.
Així doncs, ha promès complir el pacte d'investidura i avançar cap a un autogovern fort amb els recursos necessaris per als serveis públics i per implicar-se en la millora d'Espanya. També ha estès la mà a la resta de grups parlamentaris, excepte aquells que fomenten el discurs d'odi en referència a Vox i Aliança Catalana. Però al seu torn els ha demanat responsabilitat, col·laboració, una actitud constructiva i que se centrin en el que ha qualificat com a política útil.
Això ho ha dit Illa aquest matí al Parlament, i Holanda, des de l'oposició, els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, han advertit Illa que estaran molt atents al compliment del que s'ha pactat per aquesta investidura. Junts ha qualificat el nou govern de sucursalista i espanyolista. Vox ha assegurat que el govern d'Illa és contrari al canvi que necessiten els catalans, i el Partit Popular ha vaticinat que Catalunya no rebrà els recursos que li corresponen.
Molt dura ha estat la intervenció del portaveu parlamentari de Junts, Albert Batet, que considera que el govern d'Illa ha començat tard i malament. Primer, perquè només ser nomenat ja se'n va anar de vacances, i segon, perquè ha prioritzat reunir-se amb Pedro Sánchez abans que anar al Parlament o a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat de les Rambles. I això s'ha d'afegir, que el govern d'Illa només defensa una part dels catalans.
Aquest govern no és un govern per tots els catalans. No és un govern per a tothom. És un govern de part. Només de partit, sinó també i sobretot és un govern espanyolista.
El to d'Esquerra ha estat més suau, però la portaveu republicana Marta Vilalta ha advertit que estaran molt vigilants perquè es compleixi l'acord, i també que Illa haurà de guanyar-se el vot d'Esquerra perquè l'acord es limita a la investidura, i ja està. Al seu torn, el popular Alejandro Fernández ha qualificat de farsa el nou finançament que només portarà més impostos per a Catalunya, i també ha acusat a Illa de ser injust amb els constitucionalistes y de aportar al sanchismo.
Sánchez, como decía al principio, traslada el procés al resto de España y Salvador Illa nos trae el sanchismo a Cataluña. ¿Qué puede salir mal? Ese es el resumen de la situación actual.
El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha dit que no hi ha cap diferència entre el govern d'Illa i els separatistes. De fet, considera que és una continuació.
Su gobierno es continuista con los anteriores gobiernos separatistas. Tanto es así que usted ha decidido convertirse en la casa gran del separatismo, incluyendo hasta dos exmiembros de Esquerra Republicana y uno de Junts.
La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha instat el president de la Generalitat a prioritzar el dret a l'habitatge en l'inici de la legislatura, i també ha insistit en el rebuig a l'ampliació de l'aeroport.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. La previsió del temps ens diu que hem deixat avui enrere momentàniament les pluges que ahir van regar tota Catalunya per donar pas a una jornada molt més tranquil·la. Els aiguats, recordem-ho, ahir van arribar a deixar de fins a 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, 51 a la Roca del Vallès, 60 a Cervera o 61 a la localitat lleidatana de la Granadella. Demà divendres les pluges tornen a guanyar protagonisme. De bon matí arribaran per les comarques de Ponent i també per la costa i el prelitoral i s'estendran per arreu de Catalunya. Es mantindran de manera intermitent durant tota la jornada, per tant, tocarà recuperar el paraigües. Tot això no s'espera que siguin tan intenses i tan importants com les pluges d'ahir dimecres. I com estan les carreteres? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit nord. En sentit Girona, a la C16 hi ha 1 quilòmetre de cua a Terrassa en sentit Manresa per obres. A la Ronda del de Barcelona, a B20 hi ha retencions de la via Júlia a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Collserola a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per unes obres que tallen un carril en cada sentit. I a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes ara atenció a aquesta dada. Un de cada 3 infants està en risc d'exclusió i pobresa, segons l'ONG Educo, que vol visibilitzar amb aquestes xifres les dificultats de les famílies més vulnerables per assegurar l'alimentació dels seus fills. I és que les beques menjador només arriben al 15% de l'alumnat, mentre que el 32% dels nens i nenes està en risc de pobresa. L'entitat denuncia que el problema s'amplifica molt més a secundària perquè menys d'un 14% dels centres d'ESO no ofereixen sandina. Li ho han explicat al Nando Fandiño.
Així és, l'ONG Educo ha explicat avui que les beques menjador només arriben a un 15% dels alumnes, mentre que la pobresa infantil a Catalunya és del 32,5%. Ho han explicat en un acte celebrat a la plaça Universitat de Barcelona, on han col·locat 3 neveres buides per posar en evidència la situació que afecta una de cada 4 famílies catalanes amb fills i filles, les quals tenen dificultats per arribar a finals de mes. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Todó, també ha explicat que el preu del menjador escolar a Catalunya és de 7,25 euros al dia, el més car de tot Espanya. Ha assegurat que, per les famílies més vulnerables, aquest import suposa entre un 13 i un 19% dels seus ingressos. Todó també ha insistit en la importància que té la falta d'accés al menjador en l'adolescència. Menys d'un 15% dels centres educatius públics de secundària tenen menjador escolar. La directora adjunta de l'entitat ha parlat del pes que té que els nens i nenes puguin accedir a aquest servei.
L'espai del menjador és molt més que un àpat saludable al dia. El menjador escolar suposa part del dret a l'educació, perquè en el menjador escolar sabem que els nens i les nenes tenen accés al lleure, a l'educació, estan protegits, estan amb els seus companys.
El curs passat, dels prop de 170.000 infants que van rebre una beca menjador, el 60% en van rebre una que cobria el 100% de l'import i el 40% restant una que cobria el 70%. Per aquests últims, l'import que no paga l'administració, uns 400 euros anuals aproximadament, segons calcula Educo, asseguren que són molts diners per a les famílies en situació de risc. Tot plegat, des de l'ONG demanen al nou govern que s'incrementi la partida destinada a les beques menjador per tal de garantir un àpat saludable als infants vulnerables.
Els cirurgians plàstics alerten que la meitat de les intervencions estètiques no les fan especialistes. A més, el 90% d'aquests professionals assegura que han hagut de corregir una intervenció o un tractament fet per un metge sense coneixements necessaris. Són dades de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica que us hem estat explicant aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra en companyia de la doctora Margarita Torres, que és la presidenta d'aquesta entitat. La doctora ha denunciat que la cirurgia plàstica és una de les especialitats que pateix un major intrusisme laboral i els intrusos d'atenció són altres metges sense especialitat. En aquest sentit, ha alertat de les complicacions posteriors que poden sorgir si una intervenció no l'ha fet un cirurgià plàstic. És així, Yolanda Canales?
Aquesta és la qüestió, que un professional format sap no només els procediments, sinó també com lidiar amb les complicacions que poden aparèixer. I això ho dona l'experiència i la formació. I el cert, segons la impressió que tenen els cirurgians plàstics, és que és en aquest àmbit on hi ha més intrusisme, en aquesta especialitat. Per què? Per la legislació, perquè és un sector atractiu i per l'alta demanda, com explica la presidenta de la Societat Catalana, Anna Margarita Torres.
Segons la llei espanyola, qualsevol metge pot fer cirurgia estètica.
Val? I és un sector que atractivament, o sigui, econòmicament és molt atractiu i hi ha, evidentment, doncs, una pujada de l'estètica en la societat espanyola i catalana.
Ara s'està intentant subsanar aquesta situació, s'està regulant què pot fer cada metge segons la seva especialitat. Però és evident que fer un màster d'uns 6 mesos de durada no és suficient per estar capacitat per fer aquest tipus d'operacions de cirurgia estètica.
Clar, evidentment, hi ha màsters, moltíssims màsters, hi ha milers de màsters, però clar, això moltes vegades no és la garantia de que tu sàpigues fer un procediment. Jo penso que també és molt important l'experiència d'un professional, no? És a dir, haver passat per una formació reglada, no? Que és, a Espanya és a partir del MIR, no? S'ha de fer l'especialitat de cirurgia plàstica, reparadoria estètica, que són 5 anys, i després pues, l'experiència que tens amb els anys de la teva formació.
Normalment són les liposuccions el que més s'atreveixen a fer aquests metges que no són especialistes en estètica, però efectivament pot passar que els resultats no siguin els esperats. En la majoria de casos es pot reparar, però la doctora Torres també adverteix que poden haver seqüeles.
Però a vegades és veritat que pot deixar seqüeles, pot deixar doncs, cicatrius que són molt visibles. Evidentment, doncs, hi ha casos que són més difícils de reparar. Cremades en liposuccions que es utilitzen aparells amb energia, per exemple, o blefaroplàsties que deixen doncs, cicatrius visibles en l'ull, per exemple. Pot ser també cirurgia de mama, també, per exemple, no? Que doncs, no s'han fet les tècniques adequades.
I què poden fer els pacients per assegurar-se que el metge està qualificat? Han a les pàgines web de la Societat Catalana o Espanyola de Cirurgia Plàstica, on podran trobar aquests professionals acreditats, o també es pot consultar el Col·legi Oficial de Metges, on hi ha un llistat de facultatius per cada especialitat.
Si bien Estados Unidos y Brasil son los países con más intervenciones de cirugía estética del mundo, España es también uno de los que más operaciones de este tipo realiza, más de 400.000 intervenciones al año. Queremos hablar de esta cuestión y sobre todo de los problemas que a veces tienen estas intervenciones quirúrgicas con el señor Ángel Fernández de Alba, que es director del bufete de abogados Cadán Asociados, que son especialistas en el derecho sociosanitario. Señor Fernández, Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, en primer lugar, situemos a nuestros oyentes qué tratamientos médicos se consideran cirugía estética y qué tipos de cirugía estética son los más comunes.
Bien, tratamientos denominados de cirugía estética, para hablar técnicamente en modo correcto, serían todas aquellas intervenciones quirúrgicas realizadas por un especialista en cirugía estética, plástica y reparadora, que no es otro más que una persona licenciado en medicina que ha hecho la especialidad MIR de cirugía estética y reparadora. Todo lo que no sea intervenciones quirúrgicas bajo anestesia, las más comunes podrían ser aumento de pecho, abdominoplastias, rinoplastias, etcétera, etcétera, esas son las más comunes. Fuera de ese ámbito estaríamos hablando de medicina estética, que son tratamientos de ácido hialurónico, botox y los tensores, etcétera, tratamientos mínimamente invasivos que no requieren la entrada en quirófano ni la aplicación de anestesia general, y son realizados ese tipo de tratamientos de medicina estética por cualquier licenciado o graduado en medicina que ha hecho un máster de un año en duración, de duración en medicina estética.
Situamos entonces ahora a los oyentes sobre una cuestión que tú conoces muy bien. ¿De qué tienen que informar los médicos de los pacientes en este tipo de intervenciones estéticas, sobre todo de las más importantes, cuando ya entramos en un quirófano, que entrar en un quirófano pues siempre tiene un riesgo añadido, ¿eh?
Bien, pues Carlos, todo gira en torno al consentimiento informado. Es un documento médico-legal de suma importancia en el que ha de informarse al paciente de los riesgos inherentes a la intervención a la que va a ser sometido, ya sea una intervención quirúrgica o una simple aplicación de ácido hialurónico o botox, también conlleva sus riesgos mínimos, pero conlleva sus riesgos. Y ha de personalizarse los riesgos de cada paciente. Cada paciente tiene sus propias características fisiológicas y ha de individualizarse el riesgo para cada paciente. Y este consentimiento ha de prestarlo el facultativo que va a realizar el tratamiento. Nunca un comercial, un auxiliar, etcétera, que es la práctica habitual que estamos encontrando en algunas clínicas.
O sea que también podríamos hablar que hay cierto intrusismo en el sector intrusismo peligrosísimo, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay un intrusismo profesional, pero lamentablemente no podemos hablar de intrusismo legal propiamente dicho, porque en España, con la normativa actual que tenemos ahora mismo vigente, a día de hoy, cualquier facultativo médico de cualquier especialidad puede realizar una intervención de cirugía estética. Próximamente va a cambiar, va a entrar en vigor la denominada Ley Sara, en honor a Sara Gómez, una chica que falleció en Murcia en fechas recientes en una operación de cirugía estética de una lipotransferencia realizada por un especialista en cirugía cardiovascular. ¿Es legal? Sí. ¿Es moralmente reprochable y profesionalmente reprochable? Por supuesto.
También, claro. Ángel, ¿cuál es el procedimiento para reclamar una cirugía estética mal hecha?
Mira, Carlos, en primer lugar, ha de reunirse toda la documentación necesaria, solicitar la historia clínica del paciente, que es un derecho que tiene el paciente. Nunca se puede negar el profesional o la clínica que haya realizado el tratamiento a no facilitárselo. Una vez obtenida esa historia médica, hay que estudiarla médica y judicialmente para estudiar la viabilidad del caso, de ver qué técnica quirúrgica se ha utilizado, si todo ha sido correcto, si estamos hablando de daños, secuelas, mala praxis, infracciones de la les artis, etcétera, etcétera. Conlleva un estudio profundo.
¿Qué daños concretos se puede reclamar en un caso como que nos puede suceder a cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo?
Bien, de toda negligencia médica propiamente dicha, nacen diversos conceptos indemnizatorios, propiamente dichos. Podríamos estar hablando de el coste del tratamiento, propiamente dicho, del desembolso que hemos realizado por ese tratamiento, que se ha repercutido. Si ha habido un tratamiento posterior para reparar el daño que se ha producido a causa de esa mala praxis, también sería repercutible. Y luego hay que valorar y cuantificar las secuelas y los daños que tiene cada paciente. Lamentablemente, en España estamos muy a la zaga en materia de derecho sanitario y nos tenemos que guiar por el baremo indemnizatorio de accidentes de tráfico, lo cual es un atraso, y los especialistas en esta materia venimos reclamando a los distintos gobiernos desde hace muchos años que se cree un baremo exprofeso para cuantificar los daños en este ámbito, pero no lo conseguimos. Entonces, lamentablemente, tenemos que extrapolarnos y guiarnos por el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico, que no tiene absolutamente nada que ver. Es la única guía que existe en este caso.
Claro. ¿Y hay algún plazo determinado para poder reclamar una intervención de la que no hayamos quedado satisfechos?
Sí, Carlos, habría que diferenciar. En España rige el Código Civil y, concretamente, en Cataluña tiene su propio código, por lo que tiene unos plazos de prescripción distintos. Por ejemplo, en Cataluña nos encontramos con que la responsabilidad extracontractual, que es la que puede tener una clínica, cuando tú contratas una intervención de estética con una clínica grande, que tiene diferentes franquicias, esa responsabilidad sería de 3 años en Cataluña. El médico que realizó la intervención tendría una responsabilidad de 3 años concretamente.
Sí.
Pero es que en España es distinto, porque en Cataluña tenemos una responsabilidad de contractual de 10 años, en España de 5, en Cataluña una extracontractual de 3 y en España de 1 año. El médico tiene de 1 año, la clínica de 3. En Cataluña el médico tiene responsabilidad 5 años, la clínica 10.
Bueno, en eso también somos diferentes en Cataluña. Ángel Fernández de Alba, director del bufete de abogados Cadán Asociados, especialistas en el derecho sanitario, gracias por atendernos, aportar luz sobre este tema de la estética y qué podemos hacer cuando hemos quedado insatisfechos con lo que nos han hecho. Y muchísimas gracias por atendernos,
Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Gracias.
Molt bé, deixem les qüestions de la cirurgia estètica. Sobretot poseu-vos sempre en mans de gent responsable, gent professional a la matèria. Nosaltres el que fem ara és fer una petita aturada, minut i mig per bones recomanacions, i després no marxis perquè hi ha més coses i molt, molt, molt interessants. Fins ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así, a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El mercat tecnològic no para d'innovar i el món dels telèfons mòbils doncs, és un bon exemple. Ara mateix existeix un nou mòbil que ofereix una solució eficaç per a persones que busquen recuperar el control del seu temps i reduir sobretot la dependència d'aplicacions i llocs web que es diuen addictius. Una iniciativa que proposa, a més, trobar una solució davant la problemàtica de l'addicció a les tecnologies, sobretot també en nens i adolescents. Marc Puerto.
Sí, l'objectiu principal és que l'experiència digital sigui més equilibrada i saludable, fins al punt de poder recuperar fins a 3 hores diàries que abans es dedicaven al mòbil. Ens ho ha explicat un dels seus fundadors, Carlos Fontclara.
Bàsicament ens vam donar compte que nosaltres mateixos passàvem massa temps amb el mòbil i no ens agradava tenir aquesta sensació de no controlar el temps que dedicàvem a plataformes doncs, com Instagram, YouTube o tot aquest tipus de continguts que estan molt optimitzats per fer-t'hi, per enganxar-te i perquè passis molt temps. Llavors no ens agradava sentir que estàvem una mica descontrolats amb com nosaltres fèiem servir el nostre temps i volíem canviar-ho. És el que hem intentat fer.
Un mòbil que, a més de ser per totes les edats, es van adonar també que era clau per acabar sent el mòbil per excel·lència entre els nens i adolescents.
Molt ràpid ens vam donar compte que el nostre producte també servia molt com a primer mòbil d'un nen. I ens van començar a escriure molts pares i molt interessats perquè ara mateix estan molt preocupats doncs, per com iniciar aquesta relació amb la tecnologia.
Fins ara, més de 20.000 persones s'han apuntat a la llista d'espera i presenta un disseny minimalista, en blanc i negre i amb aquestes característiques principals.
Té una interfaç molt minimalista, perquè nosaltres vam veure que els mòbils eren addictius per dos motius. Un era les notificacions, les aplicacions amb tants colors i aquestes interfícies tan cridaneres que intenten captar la teva atenció. I a més el que fa és bloquejar totes les aplicacions i webs addictives. És a dir, totes les aplicacions que cauen a la categoria de xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, apostes i pornografia, i estan apps com web.
Per tant, acaba quedant un mòbil molt senzill amb aplicacions com, per exemple, Spotify, Google Maps, WhatsApp i tot aquest tipus d'aplicacions que serveixen per moure'ns i per comunicar-nos, però sense continguts addictius. Amb l'objectiu, això sí, que de cara a l'any 2025 aquestes hores recuperades s'incrementin i es puguin recuperar 10 milions d'hores perdudes davant de les pantalles.
Hi ha qui senzillament els posa el nom de persona, també hi ha qui convoca festes d'aniversari per al gat o el gos, i fins i tot alguns organitzen casaments entre animals, i també, qui no ha vist pel carrer una parella passejant, per exemple, en un cotxet de nen petit, un gosset o un gat. És això que es diu habitualment, que hi ha gent per tot. Tots estem d'acord que gats i gossos són un membre més de la família, però, segons els experts, en el comportament d'animals no els fem cap bé quan els humanitzem en excés, tot el contrari. I és que tractar-los com a persones és una font segura de problemes, sobretot pels animals. Així, doncs, el millor és establir unes línies vermelles per poder evitar confusions en aquest aspecte. Ara, en Copa i Catalunya i Andorra, Juan Carlos Moslares ha escoltat el veterinari i etòleg Joan Rubialta.
Doncs sí, així és. Hi ha unes línies vermelles molt marcades que mai hauríem de sobrepassar. I és el fet d'entendre que el que per nosaltres pot ser una pràctica inofensiva, com bé posar un abric al nostre gos o passejar-lo un cotxet, té efectes directes tant físics com psicològics. El veterinari i etòleg Joan Rubiralta ens ha donat més detalls.
Van a veure ja des de fa bastant temps gossos pel carrer amb cotxet, no? Entenem tots que certes patologies o certes circumstàncies poden provocar que haguem de portar el gosset amb cotxet. Però el normal és que un gos camini i no tingui cap mena de problema a l'hora de realitzar els seus passejos.
Això provoca alteracions en el comportament dels gossos, terme conegut com a sociopatia, una neopatologia que afecta directament a la conducta dels animals. A més, augmenta l'agressivitat de les nostres mascotes perquè se senten diferents quan veuen els altres gossos al carrer. Aquest sentiment de sentir-se diferents provoca problemes d'agressivitat, ja no només al carrer, sinó dintre de casa. Així ens ho ha explicat també Joan Rubiralta.
La sociopatia és una patologia, una neopatologia, una patologia que fa molts anys no la vèiem, però que ara ho estem veient. Gossos que ho tenen tot, fan el que volen en qualsevol moment, demanen el que volen en qualsevol moment, i això crea aquestes alteracions comportamentals.
Voler humanitzar un gos fins a cert punt és normal, ha recalcat el veterinari Joan, però s'ha d'estar molt atent als símptomes de conducta que poden ser indicadors de que estem sobrepassant els límits.
Ja heu escoltat el veterinari, doncs, advertint, alertant dels riscos d'humanitzar els animals de companyia, sobretot els gossos. En canvi, aquests animals, els gossos, ben ensinistrats, doncs, poden humanitzar certs espais on fan falta i val la pena humanitzar-los, hospitals, geriàtrics. S'anomena això teràpia assistida amb gossos. Volem parlar-la amb el Marc, que és terapeuta d'animals de Dokin. Marc, molt bona tarda, molt bones tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, cuéntanos un poco, cuenta a nuestra audiencia qué aporta exactamente un animal en este tipo de terapias como las que comentaba, en hospitales, en geriátricos, para ayudar a recuperar la salud de ciertas personas que están delicadas de salud o que necesitan animarse. A ver.
Claro, pues bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de esta conversación. Al final los perros, el tema de la terapia con los perros es algo relativamente nuevo. Hace ya muchos años que se trabaja con perros, que los perros forman parte del trabajo, ¿no? De muchas disciplinas, y al final la terapia es algo relativamente novedoso. Donde vemos que los perros son de gran ayuda, sobre todo esta raza, esta Australian Cover Dog, que es un perro catalogado como perro de terapia y asistencia, es un perro que nos va a ayudar pues de cara a todas esas personas que tengan necesidades especiales, enfermedades raras, pues a darles un aporte de ánimo, cariño. Uh-huh. Son perros muy tranquilos, son perros que buscan siempre el contacto. Al final, pues dadas algunas de estas enfermedades, pues la única vía de comunicación o de asistencia es ese contacto, ese apego. Uh-huh. Y un perro nunca jamás va a tener ningún tipo de escrúpulo ni ningún tipo de miramiento, sino que son una maravilla. Claro. Una maravilla.
Hoy hablamos de eso, de hay gente que humaniza a los perros. Tú, desde tu experiencia como terapeuta de animales, ¿es bueno esta humanización de los perros que hacen algunos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no es tanta esa humanización. Yo creo que es saber determinar para cada caso, cada familia en este caso, qué es lo ideal o cuáles son las rutinas y tiempos de cada familia. Claro. Entonces, es por eso que lo que comentaba, ¿no? Los perros al final tienen una función o durante muchos años han tenido esa función. Conocemos perros de pastoreo, perros de guarda y seguridad, perros de caza. Y claro, esto humanizarlo o meterlo en un ambiente familiar, pues a veces puede ser un poquito más complicado si no se tienen esos conocimientos o esas bases. Entonces, el partir de la base de perros de terapia que están ahí para formar parte de esa familia, ¿no? Que sea un trabajo sencillo, que nos aporten todo lo que buscamos positivo de un perro, ¿no? Ese cariño, esa alegría al llegar a casa, esa tranquilidad en los momentos, ¿no? En el que un perro tiene que saber estar o buscamos que sepa estar. Entonces, para eso el Australian Cover Dog es una maravilla. Claro. Los perros de terapia se basan en eso, ¿no? En ser parte de la familia. Claro. Tiene que ser uno más.
Tú que conoces el tema de la como terapeuta de animales, ¿en qué tipo de intervenciones, sobre todo médicas, pueden participar y de recuperación de la persona anímicamente? ¿En qué tipo de intervenciones pueden participar estos animales?
Pues en todo tipo de enfermedades, algunas de ellas muy conocidas y cada vez más, como pueda ser el ELA, ¿no? La ELA, este tipo de enfermedades que son bastante comunes y cada vez más, por desgracia. Y bueno, pues personas con bajos ánimos, personas depresivas quizá, gente que tenga ansiedades muy fuertes, gente con movilidad reducida, síndromes. Al final trabajamos y ayudamos aquí en muchos hospitales a hacer esta terapia con todo tipo de enfermedades, todo tipo de enfermedades realmente.
Marc, ¿y el sector médico se resiste ante estos tratamientos con animales o los, en fin, poco a poco los va aceptando?
Yo creo que cada vez más y mejor los va aceptando. Como te digo, por ejemplo, esta raza, el Australian Cover Dog, aquí en Dog King tenemos esta raza que nos permite poder ir a los hospitales. Es un perro que es hipoalergénico, entonces no produce alergias. Antes nos encontrábamos con pues muchos médicos o personal sanitario que tenía alergia a los perros y esto podía suponer un problema, ¿no?, a la hora de hacer una terapia. Son perros muy limpios, no huelen, no tienen esa parte de su pelo, ese es su pelo, entonces no pierden pelo, son muy limpios. Entonces, esa parte que veíamos un poquito más negativa quizá a la hora de hacer terapias en hospitales o en ambientes sanitarios, pues era un poco lo que nos costaba entrar un poco por ese lado de la limpieza o temas alérgicos. Entonces, es algo que hemos conseguido encontrar la raza ideal para ello. Y son perros que no tienen esa parte de ladradores o de inquietos, son perros muy tranquilos.
Muy tranquilos, ¿no?
Sí, son súper tranquilos. Entonces, esa parte, pues, cada vez más y mejor, el mundo está cambiando de cara a los perros y a la visión que tenemos de los perros. Queda mucho por delante, pero cada vez más y mejor.
Mar, dos cuestiones ya para finalizar, referidas a tu profesión. ¿Qué cualificación profesional se precisa para ser un terapeuta de animales como tú? A ver.
Realmente hay carrera universitaria, hay títulos formativos, grados formativos. Yo creo que lo principal es que sea vocacional. Es un trabajo que requiere que tengas esa vocación. Por un lado, que te encanten los animales. Por otro lado, que estés dispuesto a querer ayudar a cualquier tipo de persona que lo necesite de forma desinteresada. Al final, no hay horarios, no hay rutinas. Es cada día un sitio nuevo, gente nueva, y es una aventura. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante al final.
Y en cuanto a la formación de los animales, ¿cómo se les educa y cómo se les adiestra para esa tarea de estar en geriátricos y en hospitales, de acompañamiento y de ayuda terapéutica a enfermos?
Aquí en Dog King, todos nuestros cover dog están reciben con familias con necesidades especiales. Entonces, sí que partimos de la base que desde el inicio, desde que son cachorritos, ya empiecen a tener un poco ese contacto con esta realidad que van a vivir y que al final tienen que saber trabajar con ella. Sí que es verdad que año tras año vamos consiguiendo que esta raza, este temperamento sea único. Son perros muy tranquilos. A nivel educacional, bueno, pues lo básico, la obediencia básica, que un perro sepa estar, que en este caso el Cover Dog es un perro muy sencillo que nos ayuda a llevar a cabo esto. Pero sobre todo esa parte de socialización, esa parte de que sepan actuar en cada momento de una forma tranquila y que busquen el cariño y el afecto humano.
Que busquen el cariño y que ese cariño también les llegue a ellos por parte de la persona que lo necesita.
Efectivamente, sí, pues son más agradecidos que las personas, seguro.
Muy bien. Mar, terapeuta de animales de Docking, gracias por atendernos, buenas tardes y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta el cielo para darte el sol. No seré como soldadito marinero.
Doncs ja ho heu escoltat, cuidar, estimar, protegir, mimar els gossos, els gats, però sempre amb uns límits i establint unes línies vermelles com ens recomanaven els veterinaris. Jo t'explico altres coses, com per exemple que el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha assegurat avui que els governs d'esquerres que han liderat la capital catalana en els darrers anys han convertit a la ciutat en un parc temàtic de la inseguretat. Cirera ha retret l'alcalde Collboni, el president del govern català, Salvador Illa, que no impulsin mesures per revertir aquesta situació. Alhora, ha anunciat també que, coincidint amb la reunió que la consellera d'Interior, Núria Parlon i Jaume Collboni mantindran el proper dia 18 de setembre, el Partit Popular presentarà un paquet de mesures per reclamar 3.000 Mossos més, que es posin càmeres als carrers més conflictius i es creïn minicomissaries als barris amb molta més delinqüència.
Vamos a pedir que ante la falta de agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos de Escuadra firmen un convenio con el Gobierno de España para que los policías nacionales que están destinados en Barcelona salgan de las oficinas y se pongan a patrullar nuestras calles. Vamos a pedirle que se creen minicomisarías en los barrios más conflictivos de la ciudad de Barcelona. Vamos a pedir que no tengan complejos y que instalen cámaras de videovigilancia en aquellas calles en las que se producen mayores hechos delictivos.
A la ciutat de Lleida, el dispositiu especial d'acollida de temporers sense sostre a la fira ja s'ha tancat després d'oferir un centenar de places durant tot l'estiu des del passat 3 de juny. La plataforma Fruita amb Justícia Social ha criticat que un any més la paeria tanqui l'equipament quan encara no ha acabat la campanya de l'acollida de fruita, mentre que l'executiu defensa que des del 20 d'agost ha disminuït molt i molt l'afluència. T'ho explica la Tània Trullent.
El nombre de persones ateses al dispositiu per a temporers sense sostre al pavelló de Fira de Lleida durant la campanya de fruita ha augmentat un 20% aquest estiu. Gairebé 2.000 persones han passat al dispositiu i 900 d'elles han pernoctat. El tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha assenyalat que la situació és complexa i des del 2022 la xifra de persones ateses s'ha doblat. Enjuanes també ha explicat que el perfil de les persones ateses és d'alta vulnerabilitat amb casos de persones sense documentació o feina.
El perfil d'aquestes persones, és veritat que hi ha hagut un perfil potser de menys d'alta vulnerabilitat. No hem tingut persones de, quan dic d'alta vulnerabilitat, estic parlant de perfils de més de 65 anys, menors de 18. Inclús pel que fa a dones, estem parlant de que hi va haver un creixement o un augment important al 2023 i ara s'ha rebaixat una mica.
Juanes ha aclarit que el dispositiu està dissenyat per oferir una acollida temporal a aquells que no tenen papers per treballar. No obstant això, ha negat les acusacions de la plataforma Fruit amb Justícia Social, que havia acusat a Paella de tancar el dispositiu abans d'acabés la campanya i d'instar els usuaris a marxar.
S'instia a marxar del dispositiu, això és totalment fals. Evidentment, el dispositiu té una finalització, però no s'insta a les persones que hi allotgen a marxar.
A més, en Juanes ha subratllat la importància d'una millor coordinació amb altres municipis per gestionar l'arribada de temporers de manera més efectiva i garantir que ningú es quedi sense atenció.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. Parlem de la selecció espanyola, que té compromís avui, oi?
Sí, juga avui a Espanya contra Sèrbia, a Belgrat. El partit a 3:15 és la primera jornada de la Lliga de les Nacions. Espanya és la campiona actual d'aquesta competició i també campiona d'Europa. Dubta a Lamine Yamal, ahir li van fer unes proves perquè tenia un cop. No té res i està en condicions de jugar. A més de Yamal, del Barça hi ha la convocatòria Olmo, Pedri i Ferran Torres. Parlarem també de la llista de nominats a la pilota d'or del Barça. Entre els 30 nominats hi ha Olmo i Lamine Yamal. També gran presència del Barça femení, Aitana Bonmatí, novament favorita per revalidar el guardó. I notícia molt agradable, el Girona està entre els 5 nominats a Club de l'Any per la temporada que va fer la temporada passada. Farem també balanç de l'inici de temporada a l'Espanyol amb Pedro Nieto.
Tot això a 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però continua la informació i l'actualitat, com cada dia a aquesta hora, el Jorge Bustos i també la Pilar Quiseros et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda.